COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. 12 i 20, som puntuals com sempre, com tota la setmana. I avui a portes ja del cap de setmana, divendres 17 de maig del 2019. I tal i com ens obro cometes havien amenaçat els meteoròlegs, tanco cometes, finalment hi ha hagut aquesta baixada de temperatures. Hores d'ara, 16 fregant els 17 graus a la ciutat de Lleida, amb un matí que està sent doncs ennuvolat, amb pluja intermitent, amb una nit que ha deixat doncs una tempesta i fins a crec que 11 litres per metre quadrat ahir, des de les 11 fins a les 12 de la matinada. Tot i que això remuntarà, de cara al cap de setmana, tornarà a pujar les temperatures, tranquils, lluirà el sol. És el que farem, el primer, buscar aquesta previsió meteorològica. Després ens informarem ràpidament amb titulars de la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. I avui la tercera entrevista electoral. Avui entrevistarem a la Rosa Peñafiel, que és alcaldable a les properes eleccions del 26 de maig per la Crida CUP. Ja saps que són entrevistes electorals que realitzem cada dia des de les instal·lacions, des de les noves instal·lacions del diari La Mañana, que estan ara al carrer Príncep de Viana 27-29. A partir de la una parlarem de cine, que també hi ha estrenes amb la Laura González. Hi ha dos quarts de dues el reportatge entrevista del Roger i de l'Elder, que avui gira al voltant dels moros i cristians, una festa que va començar dins de la Festa Major i que ara s'ha convertit en tot un referent, no només a les nostres terres, sinó ja fora. La Festa de Moros i Cristians, que ocupa tot un cap de setmana, en parlaran avui l'Elder i el Roger. I després l'Espai Groc, fins a arribar a les dues. Busquem aquesta previsió meteorològica. 17 graus tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Alberto Polo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida, cel cobert i amb precipitacions que poden ser localment fortes i més probables quan més al sud. En quant a les temperatures, arribarem a 18 graus a Lleida i Balaguer, 16 a la Seu d'Urgell i 15 a Tàrrega i Viella. A l'extrem sud, vent de l'oest i del nord-oest de moderat a fort, amb ratxes que poden arribar als 70 km per hora. A la resta, vent variable fluix. Però demà, a la meitat nord, cel cobert i amb pluges que poden ser més intenses quan més al Pirineu. A la resta, no es descarten les precipitacions. En quant a les temperatures mínimes, en descens i les màximes en ascens. El vent bufarà de l'oest de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs sap que tot seguit repassarem successos, el diari electoral i també altres notícies comarcals, però abans deixeu-me que us digui que ahir una nena va resultar ferida quan va ser atropellada per un vehicle al barri de Capon, a la ciutat de Lleida. Els fets van ocórrer cap a les 9 del matí quan un turisme, per causes que es desconeixen, va donar un cop a una menor a l'avinguda d'Alacant. La nena va ser evacuada en estat menys greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I aquesta notícia és bona pel territori, per la fruita, perquè a Frucat s'alia amb els supermercats Bon Preu per potenciar la fruita local. L'associació, que acull el 90% d'empreses de fruita de Catalunya, signa un conveni amb la cadena de supermercats per oferir producte de proximitat. I ja que estem en campanya electoral, doncs, escolta, aquí jo suposo que primer els hi fèiem vergonya, però ara ja tothom demana. La gent demana, demana. I els municipis de muntanya, No sense raó, reclamen bones carreteres per assegurar la seva pervivència. És una reivindicació històrica que aquest mandat s'ha agreujat amb la tràgica esllavissada de Castell de Mur. Estem en època de demanar coses. El que passa és que hauríem de tenir memòria per després tirar de meroteques i dir, escolta, en els següents 4 anys vau prometre això i no s'ha fet, i parlo, evidentment, dels polítics. Per cert, de cara a aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, recordeu que al Teatre de la Llotja ens arriba el concert d'Alfred García, al Teatre de la Llotja, com dèiem, a partir de les 9 del vespre. Ho podeu trobar a la temporada lleida.cat o a la web de la Llotja. Ara, si obrim els nostres blogs, que comencem amb el bloc judicial, Elder Alves.
Sí, el bisbe de Lleida defensa que un jutge civil actuï com a àrbitre en el litigi per les 111 obres d'art de la Franja. Reconeix que les peces no es tornen a l'Aragó perquè el Consorci del Museu de Lleida no ho vol. I també ha denunciat penalment un conductor que anava a 216 km per hora a la A22 a Lleida, en un tram on en va ser enxampat tenia la velocitat limitada a 120 km per hora.
Ja posats, li faltava ja només 24 km per anar al doble, a 240, però vaja, ja són velocitats excessivament altes. Parlem de política, Elder.
Sí, toca parlar de Borrell, perquè al tornar al seu poble, la Pobla de Segur, demanant que la polèmica pel seu carrer no sigui motiu de picabaralla. El ministre i candidat del PSOE a les europees insisteix que cal desinfectar les ferides obertes a Catalunya i també qualifica de totalitarisme el veto dels independentistes a Iceta per al Senat. El candidat Javi López lamenta que Esquerra Republicana sempre escolli l'abisme quan ha de prendre decisions importants com la d'aquest dijous.
I ara marxem a comarques.
Sí, per últim, els estudis d'INEFC arribaran a la Seu d'Urgell en 2020, fet que suposa una aposta per aprovar la Universitat al Pirineu. El consistori Artur Gellenc proposa dues ubicacions i negocia amb la Diputació ajudes per adequar les futures instal·lacions.
Molt bé, gràcies, Elder. Nosaltres parlem d'esports i, com sempre, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Roger Prieto, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui el que farem és traure aquí la nostra bola de vidre i a veure si encertem el resultat del Lleida Esportiu d'aquest cap de setmana.
Complicat. No, aquest cap de setmana ja, per fi, podem tenir un divendres de descans sense haver de fer números, de mirar a veure què ha de passar per poder encara estar vius. Ja.
Per desgràcia, això, però acabarem bé la temporada.
Sí, acabarem amb una victòria. Això ningú ens ho podrà treure. Sumant 3 punts contra l'Ontinyent.
Sense jugar, això ja... No,
vull
dir que no aparegui algun despistat al camp d'esports. No, ja no juga aquest partit.
Ja sense opcions de quedar entre els 4 primers, aquesta última jornada es decidirà les places de la última plaça de playoff, com dèiem, ja sense el Lleida, que aquesta última jornada ja, diguéssim, la temporada ja l'ha finalitzat i sumarà aquests 3 punts intrascendents contra l'Ontinyent ja desaparegut.
Escolta, en bàsquet, que tenim superbones notícies.
Exacte, ahir Lillard d'Auto Nissan Pardinyes va obrir la fase d'ascens a l'Ep Plata amb una espectacular victòria contra la Gran Canària, un equip molt superior físicament que era a priori el favorit. Aquest cap de setmana, a banda d'estar pendents de com evoluciona aquesta fase d'ascens, també tindrem dos partits importants en hoquei, el del Llista a la Hockey Lliga, que rep el campió, el Barça, i l'Alpicat en hoquei Lliga Plata, que visitarà el Tordera en la primera de les dues finals que li queden per ser equip d'hoquei Lliga. Per últim, estarem pendents de la final de la Champions femenina amb la presència del Barça que entrena al Balagri Lluís Cortés.
Gràcies, Roger.
Gràcies.
Eleccions municipals 2019. COPE Lleida i el diari La Mañana et porten les diferents entrevistes als caps de llista dels principals partits polítics que es presenten a les properes eleccions del 26 de maig. Cada dia, a 12:15, a COPE Lleida podràs escoltar l'entrevista i l'endemà al diari La Mañana podràs llegir-la en profunditat amb totes les dades i fotografies. COPE Lleida i el diari La Mañana. Eleccions municipals 2019.
La col·laboració entre COPE Lleida i el diari La Mañana et porta les entrevistes electorals d'aquestes eleccions municipals del 26 de maig. A l'entrevista electoral d'avui, a les noves instal·lacions del diari La Mañana, com tota aquesta setmana i la setmana vinent, que ara estan al carrer Príncep de Viana 27-29 de Lleida, avui ens acompanya el redactor en cap, el Diego Aranega. Diego, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Escolta, no vam tu l'entrevista, però satisfet de les noves instal·lacions?
Jo crec que sí. Hi ha algun redactor o redactora que té alguna reticència, però jo crec que és un lloc perfecte que ens fa ser més visibles i, bueno, jo crec que d'alguna manera això ens pot donar una empenteta, sí.
També ens acompanya la Iris Carnicer, redactora del diari La Mañana, que ens donarà el perfil personal de la persona amb qui entrevistem. Iris, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui està amb nosaltres la cap de llista de la Crida CUP, la Rosa Peñafiel. Rosa, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Escolta, com que no ens coneixem, ens podem parlar de tu?
Està obligat.
Està obligat.
Està obligat.
T'ho agraeixo. Escolta, com està anant la campanya electoral?
A nivell personal, no és la pregunta?
A nivell personal, sí.
A nivell personal és un desgast important, perquè ser dona en família monomarental, portar una empresa i intentar estar a l'alçada de complir i donar veu al projecte, se mos fa bastant difícil.
Havies participat en alguna altra campanya electoral?
No.
Molt bé. Escolta, anem a conèixer una mica més de Rosa Peñafiel, Iris.
Perfecte. La Rosa Peñafiel i Cantano és veïna del barri de la Bordeta, és mare de dos fills i actualment és alcaldable de la Crida CUP a la Paeria per a les eleccions d'aquest mes de maig. El seu paper sempre ha estat el d'activista. De fet, es defineix a si mateixa com a militant antifeixista i creu en la necessitat d'un canvi a la ciutat de Lleida impulsat des del carrer. És neta del destacat lluitador antifranquista Antonio Cantano, qui també va ser regidor del PSUC a la Paeria. I Rosa Peñafiel és portaveu i membre de la plataforma Lleida Lliure del Franquisme. De fet, es va donar a conèixer quan va impulsar la retirada dels nomenclàtors vinculats al franquisme dels carrers de Lleida. També és membre de l'Associació Feminista Dones Lleida i està compromesa amb la República Catalana. De fet, Rosa Peñafiel afronta les eleccions del pròxim 26 de maig sota el lema Som realistes i amb una aposta ferma per tombar el règim del 78.
Escolta, doncs em sembla un perfil molt, molt adequat. Eh? Jo l'havia revistat una mica abans, també és cert, però em sembla que és molt adient, no? Rosa, a tu et sembla que està correcte?
Si és un perfil que pot ajudar a transformar aquesta ciutat, doncs endavant. Jo l'aposta és dedicar-me en exclusiva a fer que un canvi sigui efectiu i possible.
Escolta, Diego,
però de totes maneres, perdona, no va de perfils, va de projectes.
Correcte.
Jo, Diego, crec que amb la Rosa podem explicar una cosa, i és que tu has estat treballadora de la mañana.
Sí, el meu primer treball el vaig desenvolupar amb aquest diari. Sí.
Hi ha mitja ciutat que està treballadora de la mañana. No sé si és cap mèrit, però en tot cas, benvinguda.
Que amb el Diego us coneixeu?
Ens coneixem, som veïns del barri.
A més, som veïns del barri.
Sí, sí, sí.
I us veieu pel barri?
Sí, aleshores, perquè el Diego fa aleshores, perquè en aquest mitjà de comunicació se fa aleshores i difícil de conciliar amb la vida familiar.
I tu també tornes aleshores.
I jo també torno aleshores, i som dos persones poc conciliadores, però bueno, amb la vida laboral familiar, però sí, sí. El diari La Mañana penso que té una importància i un valor que penso que hem sigut molt bon equip, la gent que ha estat aquí vinculada, per almenys jo tinc molt bon record i penso, no sé si...
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media. La Cova de Vidre t'ofereix els seus menús especials de carta, tot amb brasa, més de 14 primers i més de 14 segons. Tot el sabor de la cuina casolana típica de Lleida. A la Cova de Vidre, tots els nostres plats i rebosteria són fets a casa i treballem amb productes de proximitat. La Cova de Vidre, Alcalde Costa 7. Reserves al 973-28-29-15 o a lacovadevidre.cat. Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Te cambiamos tu aparato de ósmosis por Osmotic Cero. Por el precio ni te preocupes. Te abonamos por tu antigua ósmosis. Y si quieres, te lo financiamos sin intereses. Con Osmotic Cero dejarás de tirar agua potable al desagüe. Con su app tendrás toda la información al momento. Calidad, consumo, plástico no generado y mucho más. 900-208-208 osmoticcero.es.
La candidatura d'Esquerra Republicana són persones que estimem Lleida. Volem liderar un projecte de transformació històrica i governar una paeria socialment més justa i més transparent. Lleida ha de ser capital de drets, un espai de cohesió i acollidor, l'exemple d'un model de ciutat inclusiva i educadora. Volem una ciutat propera, connectada, saludable, justa i compromesa amb la República i la democràcia.
Suma't al canvi honest amb Miquel Pueyo. Vota Esquerra Republicana.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
De govern. Penso que tenim un objectiu clar, que és treure el 155 de la paeria, que és una vergonya per Lleida, que continuem un govern que ha vulnerat drets, i a partir d'aquí qualsevol objectiu és estar dintre d'aquesta dinàmica.
Ho podem dir clar, no? El senyor, el pai en cap, no? El senyor Arrosa hauria de sortir de la paeria per vosaltres.
Bueno, penso que no és que hauria de sortir, és que és una necessitat que ho faci. És una persona que va avalar la violència de l'1 d'octubre, que ha continuat honorant el franquisme a la ciutat amb la reticència de treure els honors amb aquests noms. Després diu, amb cinisme i incoherència, que serà un mur pel feixisme, quan hi ha una corresponsabilitat en el sentit dels actes i lo que dius i lo que fas. Llavors nosaltres pensem que ell està també pactant amb la dreta, amb els que a Andalusia estan pactant amb l'extrema dreta, i penso que és una vergonya que Lleida sustenti un govern d'aquesta visió.
Ja que parles de carrers franquistes, una de les vostres prioritats, suposo, és treure de Lleida, no?, dels carrers, els carrers que vosaltres considereu franquistes, no? És a dir, això seria una de les vostres prioritats.
No ho considerem. Hi ha una comissió d'historiadors que ja van dir, per activa i passiva, qui era franquista, qui no era. En la Rosa, per desmarcar-se del ros, va fer una intenció poc valenta, en el meu entendre, i molt arriscada, que va ser banalitzar el franquisme. Va dir, aquests quatre són més dolents que aquests cinc, doncs trec a los més dolents, continuo mantenint amb aquests cinc. Llavors, banalitzar la dictadura, penso que és algo que no és casualitat el moment que estem vivint ara, perquè durant massa anys hem banalitzat la dictadura franquista i el que representava.
Tocarem grans temes preguntarem grans temes amb el Diego, d'aquests grossos de ciutat, a veure si ens dona temps de tocar-los tots. Nosaltres en tenim un, i és que nosaltres fa un temps vam començar una campanya per valorar i per tornar a posar al seu lloc el comerç local. Estem en contacte amb diferents associacions de comerciants, etc. I a través d'un dels seus presidents, concretament el de l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial, doncs els hi vam dir, escolta, nosaltres parlarem amb tots els candidats, els hi voldríeu fer una pregunta directament, i la veritat és que va tardar 3 segons a fer-me-la. És a dir, va dir, escolta, volem saber quina és la postura de cada candidat envers a les grans superfícies, a la ciutat de Lleida.
Nosaltres és evident que estem en contra de les grans superfícies pel que representen. Primer, perquè s'entenen com a macropols que s'instauren a llocs perifèrics de la ciutat, que desertitzen el centre, que no incideix en el comerç de proximitat, i el comerç de proximitat l'entenem com a mitjà de cohesió social i dels barris. A part, aquestes grans superfícies no aporten un lloc de treball real, sinó un lloc de treball precaritzats, i en aquest sentit no podem estar d'acord.
Si haguéssiu de triar entre un model de gran superfície com Torres Alces o Vialia, quin creus que aniria millor per la vostra idea? Bueno, Torres Alces és a les afores,
sí?
Vialia a priori és gran superfície integrada dins del nucli urbà.
Bueno, és que les grans superfícies integrades als diferents barris no estem en contra, perquè creen aquesta cohesió que nosaltres intentem, vull dir, és algo que aportarà en positiu, però que hi hagi també a tots els barris, no a uns barris en concret. Pugui definir aquest model per que arribés a tots els barris, no només a uns en concret o a uns en particular. De totes maneres, Torres Salses és una aposta amb uns interessos que encara no entenem del tot, que cal saber què hi ha darrere, perquè vull ficar de manifest que darrere de Torres Salses hi ha una plataforma que és Port de Tamempenta, que està lluitant per salvar el bosquet del nostre barri, i té una correlació directa amb Torres Salses. Vull dir, moviments veïnals que s'oposen a certes mecàniques de fer uns macropols que no estan molt bueno, que la gent no entén com a beneficiosa, no?
Es pot aturar Torres Alses? És a dir, és que em dóna la sensació que fa tant temps que en parlem que està tot ja a punt. Es pot aturar? És a dir, o és irreversible?
Jo no crec que hi hagi res irreversible. De fet, també, dintre d'aquest pont que jo he començat a veure... Però com jo, s'ha de dir que el 90% de la població de Lleida no sap el que és el pont, ni sap el que ens perjudica o beneficia el que hi ha al pont. I pensem que és un document molt important que reordena la ciutat pels propers 20 anys... hi ha una desconeixença important. Llavors, bueno, en aquest sentit, tot es pot aturar, tot es pot fer, i de fet ara mateix està aturat.
Què caldria fer, doncs, amb el POM a partir del nou ajuntament, la nova paeria?
Home, jo penso que hi ha un problema de comunicació entre institució i ciutadania. Penso que se fan coses de forma unilaterals o de visió de partits. Llavors ens entenem que les dinàmiques han de canviar, que ordenar la ciutat vol dir prioritzar espais verds, prioritzar habitatge social, i vol dir que això la gent entengui que està garantitzat en un document que ordenarà la ciutat els propers 20 anys.
Uh-huh. No em resisto a preguntar-te pel Bosquet de Palauet. He vist fotos teves al Facebook quan eres nena, veritat?
Sí.
I crec que tens certa enyorància i estima, no?, per aquest
espai. Bueno, jo vaig néixer al carrer Palauet i els meus primers 5 anys els vaig passar en aquest carrer, i el bosquet, amb aquestes fotos que vaig fer visibles...
Què hem de fer amb allò?
Pues era una mica reivindicar el preservar la nostra també memòria històrica d'espai, no? De que tenim un espai verd que hem de saber transmetre als nostres fills i preservar una mica, pues, aquest pulmó verd que per nosaltres, i com a referent també, és un emblema al nostre barri.
Félix Larrota, amb una qüestió directa d'aquest bosquet, va dir que el que ells projectaven al POUM era fins i tot augmentar els metres quadrats de zona verda, el que passa que reordenats.
El senyor Félix Larrota se fa trampes jugant al solitari. Eh? A veure, tu no pots dir que faràs un més espai verd si el que estàs fent, un espai que ja existeix, lo vols fragmentar. I el que no pot ser és que compti com a espai verd una rotonda, ara aquí un quadradet... A veure, anem a parlar clar a la gent, i també anem a dir una cosa important. El Félix Larrota no pot prendre el nostre espai públic sense el permís dels ciutadans. Perquè, a més, hi ha una qüestió important. Ell va en contra d'aquest moviment, inclús ha tingut un perfil baix democràtic, perquè ha tildat els ciutadans de la Bordeta de tindre uns interessos. Bueno, uns interessos, quins interessos? En preservar una zona d'espai verd? En aquest sentit, sí, però hi ha insinuat altres interessos d'altres persones, i això demostra un perfil baix de no voler escoltar el que te diu la gent.
Ara que havíem entrat en el tema del POUM, quina tipologia de ciutat us agradaria que fos Lleida o defenseu?
Bueno, volem prioritzar en el tema, per exemple, la mobilitat, prioritzar què volem. Pues primer volem el vianant, després la bici, després el transport públic, i per últim ha de ser el cotxe. Lleida és una ciutat on el cotxe és el primer, és el que està prioritzat, amb una ciutat molt poc amable i molt poc enfocada a lo que és el medi ambient, no? Tenim aquí una qüestió important a resoldre, que és el canvi climàtic, i penso que Lleida tindria que fer actuacions en aquest sentit. Hi ha un desafiament important que cal abordar-lo i cal preocupar-se, no?
Te n'has deixat un, que és el patinet elèctric, que també
sí, me l'he deixat quasi intencionadament, perquè, clar, això del patinet encara no sé com, però sobretot no crear... El que no s'ha de crear és qüestions d'antagonisme, que si el patinet, si... Hem de crear espais amables, que tothom pugui conviure, que puguem ser el més ecològics possibles, i fomentar que el patinet també sigui una opció, igual que la bicicleta, sense que hi hagi cap risc de convivència.
Estem a Príncep de Viana, 27-29, a la nova seu del Diari de la Mañana. Com has vingut?
Bueno, he vingut amb cotxe i ho he reivindicat moltes vegades. He intentat venir amb bici a la meva feina, que estic a Doctor Convelles, des de la Bordeta a Doctor Convelles. Jo felicito la gent que va en bicicleta perquè són uns valents. Jo quasi m'estrello com a dos o tres vegades, perquè vaig compartir amb l'autobús, amb la vorera, era impossible. Després també vaig intentar agafar l'autobús des de la Bordeta. Bueno, vaig pensar que havia agafat el bus turístic, no arribava mai. Vull dir, unes voltes interminables, unes cadències insostenibles. Jo sóc mare treballadora, normalment el transport públic reivindico, utilitzem molt les dones per la tasca de cures que tenim que fer, i és impossible esperar-te un quart d'hora a la parada, 20 minuts a la propera. Vull dir, el temps l'hem de saber rentabilitzar, perquè el temps també és part de la nostra vida i no el podem perdre d'aquesta manera perquè no hi ha unes cadències adequades o un transport públic que estigui adaptat a les necessitats de la ciutat.
Un tema que bueno, jo diria que és una pedra piramidal, no sé si m'excedeixo, que és la municipalització de serveis públics. Pots explicar una mica quins serveis i si això no es pot fer un renou a la ciutat que sigui insostenible d'alguna manera?
No, a veure, la nostra base principal serà la remunicipalització, que per fi dic bé, que és una paraula complicada.
És complicada.
Sí.
Per això he dit municipalit.
Sí.
Ja anem sort. No,
jo he tingut que practicar, no et preocupis. Vale. Però sí que és cert que és el nostre objectiu bàsic. Per què? Perquè remunicipalitzant els serveis...
Quins serveis? De quins serveis parlem?
Estem parlant d'aigua, estem parlant de transport públic, estem parlant de servei d'assistència domiciliària, estem parlant... de recollida d'escombreries, de neteja, que veiem també com està la ciutat en aquest tema. Pensem que és una qüestió de recuperar el poder democràtic de la ciutat, en el sentit que nosaltres, amb la gestió pública, garantim el què? Transparència, qualitat de servei i, sobretot, el més important, vetllar pels interessos dels treballadors que estan desenvolupant aquest servei per la ciutat. És base. Vull dir, no podem tindre els treballadors que estan oferint un servei per la ciutat que tenen treballs precaritzats en horaris, en salaris, en condicions. És fonamental recuperar això. I sobretot, també el que volem fer, i això, si no m'ho pregunteu, ja ho reivindico jo directament.
Endavant.
Un centre públic d'acollida, d'emergències per a dones en situació masclista, perquè el senyor alcalde La Rosa i abans el Ros, perquè això és una lluita de dones Lleida de fa molts anys, volen privatitzar la violència masclista. Hi ha línies vermelles que en aquesta ciutat no podem traspassar, i una és aquesta.
És curiós, eh? Una ciutat de 140.000 habitants
no existeix un centre d'acollida per a dones en situació de violència masclista en aquest moment. Greu. I quan s'ha
volgut... Va existir el seu dia el de la dona samaritana.
A veure, nosaltres reclamem un servei de qualitat, no que una institució religiosa es faci càrrec d'unes dones. Nosaltres demanem una gestió integral, no només el centre, sinó acompanyament, tant psicològic com personal, com econòmic, vull dir, un acompanyament integral. I això, a nivell religiós i privatitzat, crec que no ho hem de permetre.
Contempleu, perquè clar, quan parlem del que faria la ciutat, al final sempre arribem al mateix lloc. Qui paga la factura? Tot costa diners. Contempleu entrada de diner privat, de sector privat, dins de la ciutat, d'una o altra manera?
Jo penso que s'ha de poder fer una redistribució dels recursos que té l'Ajuntament. Jo estic convençuda, ara no ho sé, perquè no ho sé, no tinc una auditoria a les mans, però estic convençuda que la gestió de la institució, la clau és la gestió i la priorització d'aquesta gestió. Estic convençuda i en fer una política d'impostos on els que tenen més paguin més i els que tenen menys paguin menys. Vull dir, això és una cosa que és factible, possible, i no ens ha de portar a cap, bueno, a cap d'allò d'entendre que no podem fer, no?
Hem parlat del POU. Anem a encetar ara també un altre gran tema, com és el tema de la seguretat, que aquí dins hi cap moltes coses, eh? L'incivisme, la il·luminació de la ciutat, que és una cosa que de veritat fa 15 anys potser no se'n parlava, però va agafar, és un tema important que se'n parla dels darrers anys. A hores d'ara Lleida té una bona base en aquest sentit, és una ciutat, podríem dir, més o menys segura, ben il·luminada, cívica, hi ha feina a fer.
Hi ha molta feina a fer, però cal fer un pla estratègic de lo que li cal a la ciutat, en el sentit que tenim, que ens falta i que cal fer. Sobretot en la qüestió de la seguretat, qui ho patim més som les dones. Jo personalment, a certes hores de la nit, pues, sense pensar, bueno, qualsevol dona, on vas? Agafes el camió on hi ha més il·luminació. No ens atrevim a agafar certs camins on no hi ha prou llum, o no hi ha gent, etc, etc. Jo penso que hem de fer molt bona tasca en aquest sentit i també entendre la seguretat d'una altra forma. Amb la urbana, pues, entendre, pues, un urbano més de proximitat, més de carrer, més de barri, que puguin incidir més en la seguretat diària, no? I en hores molt puntuals, sobretot.
Què et va semblar la Festa Major?
Bueno, si te dic la veritat...
Però sembla llunyana, eh? Sembla que parlem una cosa llunyana ja, fa 5 dies.
Ho dic perquè algú em va dir que no va haver traca final, no? Com si que això fos un... que no hi havia... que continuava la Festa Major, d'alguna manera.
En aquest sentit, ara mateix no la puc valorar. Per un tema familiar no he pogut estar disfrutant o gaudint de la Festa Major. I, bueno... no puc valorar en aquest sentit si millor, pitjor.
Millor que viu la Festa Major o dels que marxen?
Millor pregunta, Rosa. Quines festes majors tindríem amb tu d'alcaldessa?
Bueno, jo penso que han de ser pues, tipus la Sirollada, no? Tipus festes populars que es poguessin...
Bueno, els catarres van quedar sense veu, em sembla. Sí. Sí.
Bueno, tot pot passar i jo també me poden passar moltes coses.
Sí, tant,
no?
Tant.
Tot s'ha d'entendre i s'ha de poder acceptar. Bueno, unes festes que siguin més populars en el sentit i més divers, més inclusiu, més de tenir i visualitzar les diferents cultures que tenim a la ciutat, que tothom pugui gaudir d'un espai de Festa Major, que també els espais de Festa Major se facin als barris, perquè ha de ser tot centralitzat, perquè no podem tindre una revetlla al barri de la Bordeta, a la Mariola...
La Bordeta ho ha reclamat, per exemple.
Però sí, és que serien unes festes majors més inclusives, més de tothom, no centralitzades en el centre de la ciutat, no? Que tothom pogués gaudir de que estem en Festa Major, no? I amb espais més inclusius.
Mira, això em recordo un tema que anava a plantejar, no venia per aquí, però això és com... les piscines de les bases del Picat o fer una piscina a cada barri.
Sí.
És un model que ha funcionat?
Sí, perquè no poden tindre cada barri les seves estructures, clar que sí.
Les bases del Picat.
Les bases del Picat.
Això és petició de redactor en cap també del diari La Mañana, Andrés Rodríguez.
Oh, yeah.
Sí, senyor.
Hòstia, les bases
del Picat. És a dir, avui en dia és un problema per l'Ajuntament de Lleida tenir les bases del Picat?
Jo no sé el que entén llavors la paella.
Ho dic perquè està aturadíssim. Bueno, està aturadíssim des de fa anys.
Està abandonat, diguem-ho clar.
Està
aturat, suposo, per un problema d'interès, perquè si s'hagués fet dels barrufets, aquella cosa, possiblement ja estaria en marxa.
Però jo crec que allò no... Bueno, jo crec que no es va pensar mai què es faria. Si es va presentar com a tal, però jo crec que no hi fons...
Bueno, primer que és un joc de memòria.
Jo, perquè... si em permeteu, crec que era una broma, però bueno, sí.
Per això sí? Jo crec que mai... Bueno, no sé, això...
No sé.
Després una...
Per ajuntament crec que sí? Ja es pensava que no s'havia de fer.
Jo sé que ho ha dit en espais privats,
no,
això,
sí,
aquest projecte.
No, absolutament.
No és un fake,
no?
Però s'apropava el fake.
S'apropava el fake.
Crec, no sé.
La fotografia a les escales de la paeria amb el barrufet també hi és, però...
Sí, sí, no sé, jo...
Però vull dir que és un terreny...
A banda d'això, les bases és un espai que també hem de reivindicar de memòria. Perquè estic convençuda que els tres que estem aquí s'ha pujat a l'autobús.
Segur que ja m'ha anat.
S'ha pujat a l'autobús per anar a les bases, tirar-se a l'Olímpica.
Ja em vaig ofegar i tot.
Bueno, estàs aquí, per sort el pot salvar.
Sí. Em vaig ofegar a la infantil, no?
Això és pitjor. Bueno, pues reivindicar com a espai de memòria i com a espai públic per a usos públics de cohesió social, de relació intergeneracional. De fet, ja s'està utilitzant en aquest sentit, l'únic pues, que no té les infraestructures necessàries perquè en condicions la gent pugui gaudir un diumenge pues, amb la família, per els que no tenim una barbacoa, en portar-te allà la barbacoa, etc.
Si em permeteu, no sé si sabeu que hi ha a les bases, no, els arbres estan absolutament trinxats, no trinxats, sinó marcats amb amor de Pepita, t'estimo. Vull dir, això, bueno, és que hi ha molt,
sí, sí,
molta història.
Sí, és un espai de memòria, vull dir, jo penso que cal mantenir-lo.
No caldria fer-ho això, no? Evidentment, però que no hem parlat d'ecologia, per exemple, no? Perquè vosaltres entenc que sou un grup que el tema de l'ecologia...
Molt important.
Exacte.
Pues... I personalment també. Vull dir, la meva filla a casa, quan obre la despensa, diu, hi ha alguna cosa que no sigui tofu o algo ecològic? I tot és ecològic a casa. Penso que és una garantia de preservar el nostre espai, el nostre entorn, molt important, que cal tenir en compte, i sobretot de salut pública. Jo entenc que tenim un problema de salut important si no fiquem en el centre de la vida recuperar el medi ambient i fer polítiques en aquest sentit.
Lleida en verd és suficient?
Lleida en verd ho diu per l'eslògan de...
No, Lleida en verd teòricament agrupa el tema de les accions ecologistes o ecològiques de l'Ajuntament de Lleida.
Lleida en verd 100%, per suposat, però si se referia a l'eslògan, amb ell és amb ver amb serveis, amb ver està amb ver amb serveis socials, amb escoltar la gent. El govern que hi ha ara està amb ver de moltes coses, no precisament ecològiques.
Escolta, que hem d'anar acabant i com ja sabíem ens deixarem temes, però bueno, tenim també dies encara. Parlem de futur immediat. Quins són els grans reptes d'una ciutat com Lleida?
Pues m'agrada que m'ho preguntis perquè sempre amb el POM, Torres Salses, el primer objectiu són les persones. Hem de ficar la vida al centre. I per això també tenim una oportunitat com a dones de que el feminisme entre a la paeria per sempre i es quedi. Amb què? Amb una regidoria feminista i també amb una regidoria de LGTBI. Penso que les persones han d'estar al centre de la nostra vida. No hi ha cap projecte polític que no pugui anar en cap sentit que no sigui ficar la vida al centre, i això és el futur immediat que ens toca lluitar i aconseguir transformar.
Doncs escolteu, ara amb aquesta resposta, ara sí, et deixem un minut en la que no et preguntem i et deixem un minut perquè demanis el vot.
Sento molt aquest minut perquè no ho sé fer, això, sincerament. No ho sé fer.
L'únic
que puc demanar és que confiïn en un projecte col·lectiu, que no és una qüestió de Rosa Peñafiel, que és una qüestió de tota la gent que hi ha darrere, amb la il·lusió i amb el compromís que hi ha darrere, que som gent valenta, que esperem que el vot també sigui valent en aquest sentit, i que transformar aquesta ciutat val la pena arriscar, i que en aquest sentit la Crida CUP arriscarà per fer-ho possible.
Clar que sí.
No és ben bé un vot directe, però ja té la intenció.
Doncs hem arribat al final, recordem, gràcies a l'Iris Carnicer per la seva introducció, al Diego Aranega, que és redactor en cap del diari La Mañana,
i
que ens ha acompanyat, i gràcies per obrir-nos casa vostra, evidentment,
No faltaria més.
Gràcies, Diego. I Rosa Peñafiel, candidata a l'alcaldia a les properes eleccions del 26 de maig per la Crida CUP, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Dilluns podreu tenir aquesta entrevista de manera extensa amb dades i fotografies a l'edició del diari La Mañana, també al canal de YouTube de La Mañana i a Cope Lleida, doncs a 2:15 cada dia una nova entrevista.
Eleccions municipals 2019. Cope Lleida i el diari La Mañana et porten les diferents entrevistes als caps de llista dels principals partits polítics que es presenten a les properes eleccions del 26 de maig. Cada dia, a 12:45, a Cope Lleida podràs escoltar l'entrevista i l'endemà al diari La Mañana podràs llegir-la en profunditat amb totes les dades i fotografies. Cope Lleida i el diari La Mañana. Eleccions municipals 2019.
Es la una mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Josu Ternera, el jefe político de ETA en perfecto francés, intentó confundir a los agentes que le detuvieron. Les quiso hacer creer que se trataba de un error. En el momento de su arresto llevaba 4.000 euros en efectivo, vivía solo en un refugio de montaña entre pistas de esquí. Adrián Gil.
Sí, vivía solo en un refugio que, como ya adelantó COPE, se encuentra entre montañas, entre pistas de esquí, pegadas a los Alpes, en una cabaña con las mínimas condiciones para poder vivir. En el momento de la detención, cerca del hospital, trató de hacer creer a los agentes que era un error, hablando en un magnífico francés y sin poder entender nada. Poco después admitió su identidad. No iba armado, pero llevaba 4.000 euros en efectivo, cuyo origen y finalidad se investiga, según nos cuentan fuentes de la investigación. Ahora es turno para la justicia. Pablo Sala, general del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Ahora es el momento de dejar que la justicia francesa continúe con su trabajo y avance en la investigación. Y mañana, y no más tarde, dispondrá a los miembros de su servicio de información en la consecución de un nuevo objetivo.
Subidón de adrenalina es lo que nos confiesan que sintieron los que detuvieron a Ternera, mientras aquellos que seguían su pista desde hace 17 años alegres presumen de haber cerrado uno de los capítulos pendientes más importantes de la Guardia Civil.
Tras pasar la noche en la prisión francesa de Bonneville, hoy mismo ya en París, la Fiscalía va a comunicar a Josu Ternera la pena que tiene pendiente en el país galo. Y acabamos de conocer que el Tribunal Supremo autoriza a los 5 políticos presos a salir el lunes de la cárcel para tramitar sus actas parlamentarias. Patricia Rossetti.
Se suspende la sesión del juicio del lunes para que los 5 presos electos puedan acudir al Congreso y Senado ese mismo día para tramitar personalmente sus credenciales de forma previa a la constitución de las Cortes el día 21. Tendrán que estar debidamente custodiados, destaca la sala, que pide a la presidencia de cada Cámara que los trámites se practiquen con rapidez y que sean devueltos a la mayor brevedad posible. La vista se reanudará el miércoles 22 con los últimos testigos y las primeras periciales.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Buenas noticias para el expresidente valenciano Francisco Camps. La Fiscalía Anticorrupción pide el sobreseimiento de la causa abierta contra Camps y otros cargos valencianos por supuestas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1. El Ministerio Público maneja un informe de la intervención de la Generalitat que concluye que la construcción de este circuito no supuso perjuicio económico para la Administración valenciana. La Fiscalía, por tanto, no ve indicios de delito de prevaricación y malversación agravada. La deuda pública ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico. Cerró el mes de marzo en casi 1,2 billones de euros. Esto equivale al 98,5% del Producto Interior Bruto. Desde el Ministerio de Economía no dan especial relevancia a este dato. Dicen que el año se cerrará 3 puntos por debajo porque las emisiones de deuda se concentran en los primeros meses del ejercicio. Y del exterior, en Reino Unido, siguen sin ver un horizonte claro para la entrada en vigor del Brexit. Continúa sin haber acuerdo y el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha enviado hoy una carta a la primera ministra, Theresa May, en la que dan por rotas las conversaciones sin alcanzar acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos, Munilla, primera reacción de Simeone al adiós de Griezmann.
Era, Marta, la reacción más esperada desde el anuncio del martes de Griezmann. Y Simeone, atención, lanza este mensaje de agradecimiento y de optimismo ante el futuro.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado. Como persona lo quiero muchísimo. Y yo aprendí en la vida que yo no juzgo las decisiones de los demás y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos. El Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros y el club siguió compitiendo siempre. Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
Hay lista de la selección para los partidos del pre-europeo contra Islas Feroe y Suecia días 7 y 10 de junio. Es noticia el regreso de Santi Cazorla y vuelven también Isco y Oyarzábal. Luis Enrique, ausente hoy por sus problemas familiares, tampoco va a estar en los partidos,
pero de momento no se plantea dejar el cargo. Esto en la previa de la última jornada de Liga. Recordamos, todo lo importante se juega mañana. Hoy la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Semifinales a las 6, Fenerbahce Efes, y a las 9, CSK Real Madrid. Hay tiempo de juego en COPE desde las 9. Y además, en el Master 1000 de Roma, a las 2:30, Nadal Verdasco con cuartos de final.
Gracias, Moni. Ya te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I aquesta sintonia vol dir que ja ens hem informat, que ja hem passat d'aquests minuts de la una i que obrim la Nacional 240. I a més, ara mirant el calendari, també et puc confirmar que estem a divendres. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard Álvarez. No t'havies adonat fins ara que era divendres.
Bueno, sí, tenia una lleugera noció, però jo fins que no arribi ara a la Nacional 240 i comencem a parlar de cinema i del cap de setmana, llavors dic, ah, sí, és veritat, ja és divendres, això.
Llavors ara ja et poses de, en mode festiu, diguéssim, no? Ja sí. Tot fa baixada, fa més baixada.
Bueno, és un cap de setmana interessant. A Lleida tenim els Moros i Cristians.
És veritat.
I, bueno, i a Tarragona suposo que teniu mil propostes d'oci, de cultura. A més, recorda que demà és el dia dels museus i la nit dels museus.
És veritat, aquest cap de setmana la nit dels museus no us ho perdeu, perquè de fet a totes les ciutats s'organitzen activitats interessantíssimes.
És una activitat que des de que la vaig descobrir em té el cor robat. Mira, és una tonteria, perquè al final sempre dic el mateix. El que hi ha al museu hi és tant de dia com de nit.
Ai, però no és igual.
Ja tu fas diferent, em vas a sopar fora i és una hora diferent. És diferent, mira, m'agrada molt. La nit
als
museus.
Aneu als museus, sí senyor.
Escolta, si us queda una mica de temps, cap al cine.
Home, el temps s'ha de buscar també, eh?
També,
es pot organitzar, el cap de setmana sembla que no, però dona per molt si t'organitzes bé. No sé si avui la cartellera ve gaire carregada. Què fa la Laura, que sí o que no amb el cap? Carregada, molt carregada, poc carregada?
Bueno, no fa ni que sí ni que no, fa com unes paràboles amb el cap. O sigui,
a veure si serà que la cartellera també pare per la campanya electoral.
Pues ja podria ser, eh? No ho sé. No sé. Ens absorbis, no pot ser això.
Fem una aturada molt curteta i que ens posi el dia a la cartellera, perquè jo crec que millor que la campanya en el cine.
En la ràdio, todo pasa en Herrera en COPE.
Importante noticia de alcance que se habría producido y es la detención, atención a lo que les digo, detención en Francia del ex jefe político de ETA, Josu Ternera.
Con la información de última hora.
Vamos a recopilar todos los datos que tenemos, Juan Baño.
La detención se ha producido, como os adelantamos, en plena calle.
Con las primeras reacciones.
La detención de Josu Ternera estaba fijada como prioridad máxima.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor con Carlos Herrera.
Y habrá que preguntarse qué ha hecho que sea en esta ocasión y no en otras, cuando definitivamente se ha dado el paso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Si estás crazy por la informática, en MediaMarkt te volverás loco. Ordenadores y más ordenadores para los amantes de los juegos online, de las películas, de las series. Y hasta para los que flipan haciendo excels, ya en tu tienda y en mediamar.es.
Buenos días, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema, ¿ha sufrido algún robo?
No, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
El próximo lunes 20 de mayo, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE se pondrán el casco de las nuevas motos de Acciona y vivirán la experiencia de una Sevilla más sostenible. Porque arranca oficialmente el servicio de motos eléctricas compartidas de Acciona en la capital hispalense. Recuerda, el lunes 20 de mayo, Herrera en COPE con Acciona.
Doncs apa, a veure, aquests moviments de cap que em feia la Laura, que no era ni enban ni enrere, ni en un costat ni a l'altre, sinó que era com una paràbola, era tot aquí rodona. A veure què vol dir això. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laura.
Què vol dir això?
Bueno, que ni fu ni fa.
Tens la cervical
bé, eh? Està la cosa fluixota, una setmana més.
Bueno, a veure, ja de tot, una mica, però res allò de dir... És un must. Ah. No... Mm. A veure, hi ha alguna pel·lículeta interessant i tal, però res...
Dit així, m'estàs fent una enveja, vaja. A veure, ven-m'ho una mica més bé.
Hi ha una pel·lícula per tu, Ricard.
S'ha de vendre el bacallà.
O sigui, n'hi ha una per mi.
N'hi ha una per tu.
Doncs ja està.
Sí, sí, sí.
Ja ho tinc bé.
Però jo suposo que me deixo enlluernar per l'Star System i el no haver-hi cap actor, actriu o director que digui, és que ho he d'anar a veure.
Però és igual, això, jo he vist grans pel·lícules amb actors que no coneixia.
Ja. Bueno, n'hi ha una que...
N'hi ha una per la Mònica o no?
Bueno, mirem la cartellera i decidim.
Un moment. Has anat al cine?
No.
Has vist que ràpid passava de llarg?
Sí, no, anava a fer com que ens n'havíem oblidat.
Però quina crítica de cine tenim aquí?
És que una crítica de cine en molt poc temps.
Sí, després, quan va al cine, va donar tacada i veu
això
dos o tres veritat. O quatre pel·lícules.
Això sí que ho té. El dia que hi va, sí. Fa sessió triple.
No, i al cap de l'any veu 50 pel·lícules, una per setmana.
Vaig anar al cine, però no m'hi vaig quedar. O sigui, vaig anar a preguntar si estrenarien aquella d'animació que vaig dir, la del Ruben Brand, del col·leccionista. Sí. Que tinc ganes de veure-la i em van dir que sí, que a partir d'aquesta setmana una setmana més tard pues, ja aniré avui mateix, puc anar-hi potser.
Sí, tens permís.
Vale, gràcies.
Vinga, anem a la cartellera.
Doncs vinga, començaré per la pel·lícula de superherois, Hellboy. Vale, és l'adaptació.
La de superherois, que vol dir que cada setmana n'hi haurà una quasi vella?
No, tampoc. Hellboy, que és com un inici d'una nova trilogia, oblideu-vos de les anteriors, vale? És l'adaptació...
Però per què les pel·lícules han durat tres parts ara?
No, és una nova. O sigui, hi ha una trilogia anterior de Hellboy, que era interpretada per Ron Perlman, però aquesta ja es va tancar, que és la que dirigia el Guillermo del Toro.
Vale.
I aquesta és nova.
Que faran
nous directors, nous actors, bueno, no se sap, a veure com va en taquilla. La crítica l'ha deixat fatal.
Ah.
Vull dir, no sé si en faran més. Això va per quartos. Si la pel·lícula fa quartets, se'n fan més. Si no fa dinerets, pues no se'n fan més. Llavors, aquesta, pues, això, com dic, és una nova adaptació de les novel·les del Mike Mignola, bueno, del personatge, i bueno, va sobre que l'Agència d'Investigació de Defensa Paranormal doncs, li encomana al Hellboy la tasca d'enderrocar un esperit ancestral, que és la Nimue, que és coneguda com la reina de la sang, no? I diuen que va ser l'amant de Merlín, no? Durant el regnat del rei Artur, i que ell va aprendre bueno, pues, tots els encanteris que la van portar a ser una de les bruixes més poderoses, però s'ha tornat boja, llavors pues, es va tornar boja i el Merlín pues, la va empresonar a l'infern, no? I ara pues, torna, segles després, com a villana, no? Per acabar amb la humanitat, i llavors pues, va revivint a monstres de l'infern i tal, i el Hellboy pues, l'haurà de combatre.
Uf!
Quasi que fa mandra,
eh? Sí, no?
És complicada, eh? És complicada.
A més, si ja saps que és una trilogia, ja saps que acabarà la peli i
no
t'han dit res.
Però que no se sap si és trilogia, no se sap.
Ja, però el guió ja deu estar preparat.
No et pensis.
No. Quin aspecte té el Hellboy, per cert?
Pues és així vermell, tindria que tenir com dos banyes, perquè ell en realitat és un dimoni vingut de l'infern, però estan tallats, llavors. Ah. Representa que,
és que no
ell és bondadós i porta així com un braç
té
de pedra.
Té capa o no té capa?
Sí, crec que... Bueno, no porta una gabardina llarga.
Ja sé qui és, ja sé qui és.
Bé, doncs...
On estem musicalment?
Doncs és la banda sonora de Mulan, que m'encanta, i llavors sempre que hi ha una pel·li xina, pam, us la colo. és preciosa aquesta banda sonora, la veritat. Doncs bé, hi ha una pel·li xina, i com no podia ser d'altra manera, és del Zhang Yimou, que és el de La casa de les dagues voladores, Hero, no sé si us sona, aquestes pel·lícules amb uns efectes especials on la gent vole.
I... Pel nom no.
Són molt com si fos de bola de draxes, que la gent... però no en animació.
Però quin nom has dit?
Zhang Yimou.
És que no...
No et sona, director.
No. A mi tampoc, eh?
Zhang Yimou fent de Zhang Yimou, un altre cop. Pues bueno, és una pel·lícula d'estes èpiques, no? Es diu Sombra. I aquí, pues, bueno, sempre es basa en alguna arma o en algun moviment concret, no?, per fer les seves pel·lícules. Aquí hi ha com una mena de paraigües que roden i tiren com ganivets i serveixen com a arma de defensa perquè et serveixen com a escut. Bueno, això és les coses que fa Zhang Yimou. En aquest cas, la pel·lícula, superèpica també, sempre utilitza com a triangles amorosos, no? Una jove amb un gran talent per les arts marcials, que té un amant, però després té un mestre, i bueno, allí les pel·lícules aquestes... Si no heu vist mai cap pel·lícula de Zhang Yimou, pues bueno, us animo a que en veieu alguna perquè s'han de veure. Lo que passa és que és com que ell és un refrito d'ell mateix, no? Sempre. Mm. Llavors, bueno, en aquesta pues, hi ha un condat militar, no?, amb un exèrcit i, bueno, tenen batalles i tal, i llavors regna un rei que no és massa just i l'han de combatre, no?, allí com en secret, la rebel·lió. Llavors, un triangle amorós, entre els quals hi ha l'entrenador, el mestre, que és el Sensei. I la noia i l'altre personatge, que es diu La Sombra, que representa que és la sombra del mestre, doncs han de combatre aquest exèrcit i el rei aquest xungo.
Mm. A veure si m'ho remontes, això de la cartellera, sí, sí. Laura, perquè de moment la cosa...
Vinga, algo divertidet, quasi impossible, ¿vale? Aquesta està protagonitzada per la Charlize Theron i el Seth Rogen. Ella fa d'una de les dones més influents del món, no?, que és la primera ministra dels Estats Units. Llavors, bueno, ell es coneixen amb el protagonista, amb el noi, perquè, bueno, anaven junts al col·le i tal. Llavors es retroben un dia de festa i, bueno, se lien i tal. Llavors ella el contracte amb ell, el Seth Rogen, perquè li faci els discursos polítics i, bueno, és una comèdia romàntica sobre un noi que és bastant mindundi i té una relació emocional amorosa amb una dona poderosa. És, com diuen al tràiler, com Pretty Woman, però al revés. Ell és Julia Roberts i ella és Richard Gere. La veritat és que sembla divertida. Si podeu tafanejar el tràiler, jo us la recomano. A part, Charlize Theron és total. Uh-huh. Així bueno, que fent comèdia també, eh?
Vull bueno, dir, venga, una dona que s'adapta a tot. Ja en tenim
venga,
una.
Aquesta és la del Ricard, potser?
Sí, aquesta és la de la
Ricard.
Sí.
Veus?
T'agradarà, Ricard. Vale, sí. Vale. Si no has anat a veure les impostores...
No, encara no hi he anat. No? També, jo mira, també vaig molt al cinema.
Sí, ja et veig. Sort que ens separa aquí un vidre, perquè si no, a vegades ens tiraríem dagues voladores, no? També. Doncs bé, què més tindrem? Ens anem a França, que tenim fins a 3 estrenes franceses, que fan molt cine, a França, o sigui, passen la vida allí rodando, no? Es nota que és el bressol del cinema amb els germans Lumière i tal. Bueno, doncs bé, la següent pel·lícula es diu La última locura de Claire Darling, i està interpretada, o sigui, la protagonista és la Catherine Deneuve i la Chiara Mastroianni, que són dos actrius molt potents, vale? Se situa a Verderone, que és un petit poble a prop de París, i un dia, doncs, la Claire Darling, que és la Catherine Deneuve, que és una dona gran, doncs es desperta pensant que és l'últim dia de la seva vida i decideix pues, buidar la seva casa en plan mercadillo. És una tia rica, o sigui, que té objectes històrics i tal, però els ven per 5 euros, 20 euros, saps? En plan, perquè s'està despedint de la vida. Llavors, aquesta situació arriba a oïdes de la seva filla, que decideix anar-la a visitar. Llavors, aquí pues, s'entreveu una mica que igual la dona gran té problemes mentals, però... No sé, jo també penso que el personatge en si deu tenir una experiència vital que la fa prescindir de certes comoditats o certes coses. Jo crec que la trama va una mica per aquí, sobre quan arribes a fer-te suficientment gran com per tenir una experiència i una visió de la vida, pues veus que hi ha coses més prescindibles. És enfocada des del punt de vista de la comèdia, però crec que tracta temes una mica més profuns. Vale? Bueno. Tindrem també Un hombre fiel, on podrem tornar a veure a la Letitia Casta amb Luis Garrel i Lily Rose. Això va sobre un triangle amorós, us explico una mica, ¿vale? La Letitia Casta... Bueno,
Lily Rose, Depp.
Sí, la filla de Johnny Depp. Sí, correcte. Mm. Molt guapeta ella, s'assembla molt a la mare i molt bé.
Bueno, és que aquí, en aquest cas podria sortir la mare o el pare, que haurien anat tot bé, en aquest cas. No hi havia problemes genètics d'això.
Doncs bé, fan com una mena de triangle amorós, ¿vale? La Lily Rose, bueno... Triangle no, un quadrat amorós, però un dels personatges pues, és mort i tot comença doncs, a l'enterrament una mica. Ah. Bueno, l'enterrament tampoc. A veure, la Letizia Casta està sortint amb un noi, però el deixa perquè es queda embarassada d'un altre noi i aquest altre noi és el que mor. ¿Vale? Llavors el protagonista, el que fa Luis Garrel, i la germana del mort doncs, tenen com un idili, no? I s'enamoren. Llavors la Letizia Casta pues, està allí en peu de guerra. I, bueno, és una mica pues aquesta batalla entre dos dones per aconseguir l'amor d'un home. Però està bé, Un hombre fiel, es diu. Bueno. És això, una comèdia, dramèdia amorosa, francesa...
És una dramèdia, francesa. Està de moda.
Sí.
Escolta, ara ve una pel·lícula que l'han llançat justament aquest cap de... S'han equivocat, eh? Potser és un cap de setmana abans, eh?
Abans o després?
Abans. Havia de
que l'han presentat un cap de setmana abans.
Fixa't bé, el títol, Mònica.
Es diu Necesitamos tu voto.
Van apuntar malament.
Doncs, bueno, és una comèdia, també francesa, i és una mica com El diablo viste de Prada, ¿vale? Un jove de 25 anys entra a l'equip de campanya del candidat de les eleccions presidencials com a assistent de la directora de comunicació. Ella, vamos, que és lo más, una tia rosa, sempre ben vestida, allò, exemplar, no? Doncs li va ensenyant amb ell els intríngulis de la professió i, bueno, com a recompensa, pues, li ofereix, s'ofereix ella. Vale, com a recompensa. I és una mica, bueno, pues això...
Que tampoc deu ser l'habitual, també.
No.
Però bé, parlo d'això, de tota la hormona que es mou en una campanya electoral, no?
Ai, les campanyes
tant a nivell
electorals.
De feromones com de testosterona. Sí.
Vinga, anem a remuntar.
No.
Va.
Musicalment, sí.
Sí.
Ens he ficat un intermedio musical, que de fet és un intermedio musical que utilitzaven a la pel·lícula Cabaret. No sé si la recordeu, amb l'Aisa Minnelli i... Oh, com es deia ell? Joel Grey. Joel Grey era l'altre. Doncs bé, és perquè canvia una mica de tarannà. Lejos de Praga. És una pel·lícula que ens arriba des de la República Txeca. És la història d'un nen petit que es veu obligat a canviar de casa i se'n va cap a Praga durant la Segona Guerra Mundial, a un petit poble que es diu Slavonis, on coneix, bueno, a la resta de la seva família, cosins i tal. Llavors ha de fer nous amics i acostumar-se a la nova vida al camp, que és immensament diferent del que el pobre xaval ha viscut a la ciutat. És un nen petitet. Llavors és una mica una visió de la Segona Guerra Mundial des dels ulls d'un nen, o sigui, tot molt innocent, molt bona fotografia, això sí, i molt ben ambientada, però bueno, clar, o sigui...
És que si volen
la guerra des dels ulls d'un nen.
Si volen seguir fent pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, hauran de buscar ja maneres diferents d'abordar-ho, perquè, clar, jo crec que les convencionals s'ha fet de totes les maneres.
Ja.
O sigui, la part bèl·lica ja s'ha fet de totes les maneres.
Sí,
i la part d'un
de...
poble i d'una família també. Pues bueno, ja són coses d'aquestes alternatives.
Sí, sí. No, bueno, tampoc tan alternativa. Crec que és un argument una mica manido ja.
Bueno.
O sigui, ja una mica ja molt tastat, no? Vinga, anem a la següent. És una pel·lícula...
O sigui, era de la República Txeca.
Sí, aquesta, Lejos de Praga.
I ara cap on anem?
Cap a Sèrbia.
Hòstia, la cuna del cine.
Sí, i parlarem pues, d'una altra guerra, també. Està situada l'any 1999, quan hi va haver a Sèrbia un bombardeig per part de les forces de la OTAN. Es centra en un personatge, que és el Vlada, que treballa com a conductor d'un camió congelador, i bé, agafa el seu últim encàrrec, que consisteix en transportar una misteriosa càrrega des de Kosovo fins a Belgrad, a través d'un territori que per a ell és desconegut, inhòspit i perillós, no? Amb un país que, a més, està devastat per la guerra. La pel·lícula ofereix molta tensió i molt misteri, perquè tu saps que el tio pues, és conductor, va amb el camió, no saps què porta, i de mentre pues, tot enturbiat pues, pel clima de guerra, no? Llavors, ell no vol saber tampoc el que porta, però bueno, aquesta mercancia que porta doncs, comença a convertir-se en la seva càrrega. Hi ha gent que el persegueix, preguntes, tal, i se sent una mica... Bueno, jo crec que la pel·lícula pot estar bé, perquè combina molt els planos oberts amb els planos tancats. L'he vist dinàmica, almenys el tràiler sembla bastant dinàmica. I jo crec que la meva aposta de la setmana...
Sí, la Sèrbia, la càrrega, vull dir, la càrrega de Sèrbia.
És que no ho sabem. O sigui, jo, per exemple, no sé res de cinema serbi, potser ens estem perdent aquí una... No?
Sí, no ho sé.
Una gran joia, no ho sé.
És com el que
ho
mira de lluny, el cine espanyol, no? Però el cine espanyol és...
Clar, no ho sé.
Sol portar bastanta crítica social, el cinema serbi. Jo he vist dos o tres pel·lícules sèrbies, tampoc no vull anar aquí de...
Ets més experta que el Ricard i jo, de moment, Si n'has vist tres, anem 3-0.
Que jo segur.
Són crues, però mostren una realitat que suposo que han degut viure i per això també són molt copsadores, no? Són molt sinceres en aquest sentit. I això a vegades ho necessitem també a la gran pantalla.
Sí.
Vinga, Laura, en un minut...
Vinga, doncs
les següents.
La Pequeña Traviesa és la pel·lícula infantil de la setmana i ens arriba des d'Alemanya. La Lili, que és una nena d'11 anys, pot parlar amb els animals. I llavors, clar, quan parla amb els animals, doncs tot s'acaba liant. Llavors, l'apunten a fer... Ella promet als seus pares que no parlarà més amb els animals per no crear problemes i l'apunten a fer unes activitats en plan com si fos un cau. Llavors, la primera activitat del cau és anar al zoo, saps? No. Llavors, ella allí té... Bueno, problemes en el sentit de que vol parlar amb els animals perquè, a més, aquests estan començant a ser segrestats i vol investigar. Està bé, està basada en unes novel·les infantils alemanes i, bueno, sí, és entretingudeta. Què més tindrem?
Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
Caram.
Estava molt de cabaret avui.
Ah.
Doncs sí. És per canviar, també. Perquè ara venim cap aquí, cap a Espanya, amb les pel·lícules Made in Spain. Tenim L'any de la plaga, basada en la novel·la de Marc Pastor. I, bueno, és una comèdia sobre fantasia. Tot comença quan una parella tallen. Llavors, ell se sent com molt amargat i tal. És un tio molt irònic. I ella... el truque un dia, o sigui, ja han tallat i tal, i ella el truque un dia dient la gent es comporta de forma estranya i només tu pots entendre. Llavors representa que droguen a la població amb una mena d'eucaliptus i ho fa una espècie d'un altre planeta que vol acabar amb la humanitat per a que s'acabin matant entre ells. Una mica com la invasió de los ladrones de cuerpos, no? Bé, està bé, és comèdia... comèdia espanyola de ciència-ficció.
Aquesta categoria és nova,
eh? El año de la plaga.
Les categories cada vegada són més llargues, us n'adoneu, sí, no? Sí. O sigui, cada vegada necessiten més explicació.
Bueno, però això respon a unes tendències de mercat.
Sí, sí.
No? O sigui, avui en dia se segmenta el mercat en diferents... pues bueno, pues això. El cine fa el mateix, és una indústria. Doncs bé, tindrem una altra pel·lícula espanyola que és 522, Un gato, un chino i mi padre. ¿Vale? Està protagonitzada per Natalia de Molina, que fa d'un personatge que té agorafòbia. Llavors, cada dia ella... se rete ella mateixa a fer X passos al carrer. Llavors, 522 són els passos que fa un dia. Sempre que surt al carrer, surt acompanyada del seu gat. Llavors, pues, fa 522 passos i un camió atropella el gat. Llavors, no sap què fer amb el gat. Llavors, coneix el xino que viu a la seva, al seu edifici, que és un noi xinès, i li diu què fa amb el gat, no? I el tio li diu, pues, incinera'l. Total, que l'incineren, i ella pensa en portar les cendres a Portugal, on està la seva mare, perquè era el gat de la seva mare. Però, clar, és agorafòbica, com ha de sortir de casa, no? Llavors, li demana al xino que la porti cap a Portugal. És una road movie d'una persona agorafòbica que va redescobrint el món al llarg d'aquest viatge.
I jo com crec... hi va?
Pues amb una furgoneta allà tancada, amb un pot de, abraçada amb un pot de Colacao, que sent com mare si fos casa seva. A veure, és una mica una visió de comèdia sobre un problema real, no? L'agorafòbia.
On viu la Natàlia aquesta?
Del seu pis.
Però, és, o sigui, representa la... que és a Espanya?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
vale.
Sí,
i van cap a Portugal.
Sí, correcte. Sí, sí.
I ella, pues, m'agrada, va... m'agrada, sí, l'aposta, eh?
Sí, jo per això he dit, mirem la cartellera i que decideixi. Sí. Però jo crec que el que no m'acaba de quadrar
és... Però és una comèdia o és un drama?
Clar, aquí estic.
Comèdia dramàtica.
Sí, s'enfoca des del punt de vista de la comèdia.
Ah.
Però després també he vist planos molt sensorials, no? Ella tocant el terra, ella tocant les plantes, redescobrint olors, sensacions, música, les relacions socials... A veure, no sé, pot estar bé.
10 segons.
Vale, pues és un documental, el que et dic ara. Ah. Aquí.
Quina pressió, pobra Laura.
Sí, eh? Doncs bé, us situo una mica. El documental es diu Hospitalarios, las manos de la Virgen. I si a més us dic que és una petita aldea del sud de França que des de 1858 és destí de viatges inverosímils d'homes i dones de tot tipus amb enfermetats i tal, doncs bueno, ho identifiqueu, no? És Lourdes,
Lourdes,
no? És un documental sobre els voluntaris que van a Lourdes a ajudar a l'altra gent. I la veritat és que sembla bastant boniquet. M'han fet ganes d'anar a Lourdes i tot. No hi he estat mai, però...
Lourdes.
Sí.
Hi ha molta gent, eh?
Ja, però també hi deu haver molta bondat, no? Allí, bueno, almenys suposo, és el que jo he vist al documental. No sé.
Molt bé.
Doncs aquestes són les estrenes de la setmana.
Molt bé. Doncs va, que estem a punt d'arribar a dos quarts, però ens queda temps encara per...
Home, sempre hi ha temps pel nostre concurs. Ah. A veure, a quina pel·lícula apareix aquesta cançó? When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
Will I be pretty? Will I be rich? Bueno, jo ni idea, però la cançó em mola, eh?
Jo la cançó la conec, però... Que serà, serà,
whatever.
Mira,
la cançó,
jo
crec que
sé l'efemèrides.
L'efemèrides
és perquè ens ha abandonat Doris Day aquesta
sí,
setmana
senyor.
I és la que està cantant aquesta cançó.
Sí, senyor.
I la pel·lis de Doris també, què serà?
No. Com va? Aquesta va ser, aquesta cançó va ser la culpable de que Doris Day, jo crec, passés a formar part de l'imaginari, no?, de molta gent a través del cinema. És una pel·lícula de Hitchcock, de l'any 56, El hombre que sabía demasiado, amb James Stewart com a protagonista principal i Doris Day, que apareix en un moment de la pel·lícula cantant aquesta cançó.
Doncs sí, jo ho he identificat perquè no he vist la pel·lícula, però he anat veient fragments dedicats a aquesta actriu al llarg de la setmana, i llavors pues, ho he identificat per això, però no he vist la pel·lícula.
Doncs sí. Molt bé, bé, mini punt per l'efemèride, sí. Que aquesta setmana, el 13 de maig, ens deixava Doris Day 97 anys.
A més, una Doris Day que va conviure cinematogràficament amb Rock Hudson, amb Kirk Douglas,
sí.
amb aquests noms del cinema, que quan els escoltes dius, ups, això és
Sonen
tot una època.
Vintage, no?
Sí, però és tot una època.
Sí, l'època daurada, que en diuen, del cine hollywoodiense. No sé,
Doncs el nostre record avui per Doris Day.
I tant.
Doncs molt bé.
Laura, ves al cine.
Sí, ho intentaré.
Vale.
Gràcies, Laura.
Bon cap de setmana.
Apa, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana per tu, Ricard, per tothom. Ens retrobem dilluns.
Doncs deixem amb la Doris Day.
Home, va. I tant.
Apa.
Adéu. The future is not ours to see. Que serà, serà. What will be, que serà.
Eleccions municipals 2019. COPE Lleida i el diari La Mañana et porten les diferents entrevistes als caps de llista dels principals partits polítics que es presenten a les properes eleccions del 26 de maig. Cada dia, a 12:15, a COPE Lleida podràs escoltar l'entrevista i l'endemà al diari La Mañana podràs llegir-la en profunditat amb totes les dades i fotografies. COPE Lleida i el diari La Mañana. Eleccions municipals 2019.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs camí cap a les dues de la tarda, arriba el moment del reportatge, de l'entrevista que ens presenten l'Elder i el Roger, com dèiem, avui encarat als moros i cristians.
Divendres 17 de maig, sortint encara de la Festa Major de Lleida, però entrant també a una nova festivitat, una molt clàssica d'aquí de Lleida, com és la Festa de Moros i Cristians. Elder Alves, bon dia.
Bon dia.
Ja has anat mai, tu, en aquesta festa?
No he tingut l'oportunitat, així que voldria intentar anar en aquest any.
Doncs mira, perquè la coneguis una mica més, tenim al telèfon el Josep Lluís Gázquez, el president d'aquesta festivitat, la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia.
Escolta'm, aquesta festivitat que va començar, si no em corregeixes, dins del programa de Festa Major de Lleida, però que ha anat creixent tant que al final l'han hagut de separar i ha creat com una identitat pròpia i ja està en un cap de setmana separat.
Sí, la Festa de Moros i Cristians es va iniciar com un acte més de la Festa Major, com altres actes que també estaven dintre la Festa Major i que a poc a poc han anat guanyant entitat i han anat omplint els diferents caps de setmana del mes de maig.
I jo que no he anat mai et pregunto, sé que són dos dies, però la programació, com més o menys, que pot esperar algú que no ha anat mai? I a més no sé si teniu alguna activitat nova aquest any o és alguna cosa molt tradicional i es senyiu completament les activitats d'altres anys.
En principi, el que és el programa d'actes del cap de setmana fester és un programa que a poc a poc s'ha anat engrandint. Uh-huh. I l'actualitat, el que comencem és el dissabte a migdia, i enguany el que hem fet ha sigut fer una prèvia, que és una presentació del llibre del text de la batalla de l'any passat. La batalla de l'any passat es va fer un text inicial que sobrepassava les nostres possibilitats i aleshores va demanar a l'autor, en Jordi Prenafeta, que fes una versió més reduïda, però com que la versió original era prou interessant, el que hem cregut convenient ha sigut editar-lo en un petit llibre. I el que fem és la presentació d'aquest llibre a la llibreria Caselles el dissabte a les 11 del matí. Uh-huh. A les 12 comencem, diguem-ne, un dels moments ja tradicionals, que és aquest vermut que fem a la plaça Sant Francesc, on, entre altres coses, doncs, intentem informar a tots aquells que passen per allí de la programació dels actes del cap de setmana, que comença el primer acte, diguem-ne, protocolari, és les ambaixades, que també és un dels actes més recents ficats dintre del cap de setmana fester. Uh-huh. Les ambaixades representen que les tropes que intenten aconseguir la ciutat, en enguany els moros, doncs volen establir una conversa amb els cristians per tal de que es rendeixin. Això no és possible i, per tant, se citen per posteriors esdeveniments, com és la batalla final del diumenge a la nit.
Clar, que això seria l'event més especial, no?, el diumenge.
Sí, el de les ambaixades el dissabte són a 7:45 del vespre i la batalla final és a 9:15 a dalt al castell, però al mig hi ha, evidentment, la festa de moros i cristians. Clar. La desfilada del matí, a partir de les 12 del migdia, des del Roser fins al Pas Sant Joan, on es fa la presentació de les comparses i de les bandes i un concurs de bandes. I posteriorment, a la tarda, a 7:15, surt de dalt de la Porta del Lleó l'entrada de gala, que és la reina de la festa, no?
Com a president, com valores el recorregut que està tenint aquesta festa i sobretot el creixement exponencial que cada any podríem dir que és una festa que va més i que la ciutat s'hi vol que molt?
Sí, la veritat és que quan això es va començar, poca gent se podia imaginar que això tingués una continuïtat en el temps i una potencialitat com la que al final està tenint, no? Hem de comptar que aquesta és la 24a edició. L'any 96 els que la van impulsar, doncs la van impulsar amb molta força per poder arribar fins als 24 anys en plena salut.
Molt bé, Josep Lluís, doncs moltes gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta edició torni a ser un èxit.
Això esperem i moltes gràcies a vosaltres per la difusió que feu de la nostra festa.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A part, així, ja que ja anem directes cap a les 2 de la tarda fent la resta de propostes del món dels espectacles, de l'oci, de la cultura, des de la nostra tertúlia de l'Espai Groc, ben acompanyats amb la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des de l'Auditori, l'Anna Castells. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I des del Teatre de la Llotja i el Teatre de l'Escorxador i d'altres teatres, la Marta Salla. Marta, què tal?
Bon dia. No sé quins altres, però...
Bueno, hi ha aquest...
Espai 3.
Sí, això. Com es diu ara?
Teatre Municipal això. Julieta Agustí.
Això, veus? Que aquest és el que està a l'antic convent de
Santa Teresa,
a Santa Clara, anava a dir.
No.
Escolta, com ha anat la festa major? Perquè tant esperat la festa major ja ha passat,
sí, ha passat, sí. Molt bé, molt bé.
Doncs molt bé, sí. I el temps va acompanyar,
sí, la molt completa que... d'actes i... Des de
va haver molta cosa. La pluja també va venir, va estar divendres.
Sí.
Divendres un momentet a les 11, però fixa't, que és habitual que estigui, ha passat la festa major, però no s'ha acabat el maig feste, bueno, ja ho coneixem així, com el maig de la festa a Lleida, i hi ha una cosa que sí que és comú i que ens ajuda a reforçar aquesta idea, i són les firetes. I avui està amb nosaltres també l'Hugo García, que és el president de l'Associació de Firaires de Lleida. Hugo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues bé.
Sí. Escolta, heu estrenat nova ubicació, que darrerament us moveu bastant, eh?
Correcte, hem estrenat ja la nova ubicació, que és el recinte Firadors, que és l'antiga Ítica, i suposo que serà definitivament el recinte que tindrem aquí a Lleida per tots aquests anys.
Sí, bueno, això potser no ho diguem gaire fort, no sigui cas, que és el tercer lloc que us veig jo amb 7-8 anys, eh?
Correcte. Des que soc jo president ja hem muntat en 3 o 4 llocs diferents, m'entens? Nosaltres ja creiem ara amb la inversió que ha fet per part de l'Ajuntament i de l'EMU, que serà ja el recinto definitiu, m'entens?
Escolta, com us hi trobeu?
Pues a veure, com a recinto està molt ben fet, m'entens? Els carrers són asfaltats, la gent pot arribar tranquil·lament, lo que és el camí de Granyena, pues lo tanquen a la circulació del trànsit, vull dir que és tot transitable a peu, i l'únic problema, doncs, falta doncs, acabar de condicionar una miqueta amb el tema d'il·luminació, accessos, també s'ha d'acostumar la gent de Lleida a vindre caminant, m'entén? Perquè els pàrquings són els que s'aprofiten per la Fira de Mostres, de la Sant Miquel i tot això.
Clar. Però de lloc bé, eh? I heu capigut tots.
Sí, correcte, correcte. Inclús ens ha sobrat algo d'espai, perquè a conseqüència dels rebuts sí, és una mica més excessiu del que s'ha pagat, però suposem que a poc a poc ens anirem emplenant millor i serem una millor fira.
Molt bé. Escolta, les firetes les tenim instal·lades, el que era abans l'antiga hípica, com es deia Lugo, ara ho han batejat com recinte Fira 2, que veurem si s'acaba fent la fira o no, jo tinc els meus dubtes, però bueno, de moment les firetes estan allí. Vosaltres esteu fins després de la pleca, per entendre'ns?
Correcte, fins al dia 2 de juny estarem.
Molt bé.
No totes les instal·lacions, però encara quedaran un 25 o 30% de les instal·lacions que fins a la pleca, claro.
Avui divendres, dia de preus populars.
Correcte, avui és el dia dels preus populars a les firetes, que totes les atraccions treballaran a preus populars.
Molt bé.
Com són els anys que se'ls celebrem.
I aquest, demà dissabte teniu una... Heu organitzat una festa d'aquestes que tiren aquells polsims de colors, com es diu això? La Holy Party.
Sí, correcte. Hem organitzat la primera Holy Party de les firetes, que antigament se feia als Campos Elisis, i aquest any, per primera vegada, la farem al recinte de les firetes, darrere de la Nòria, que hi tenim allà una zona amb quasi 1.000 metres quadrats per poder fer la Holy Party perquè els crios i els pares ho passin bé. Uh-huh. A més, és totalment gratuïta, m'entens?
Ah, és gratuïta, això?
Sí, sí, d'entrada gratuïta completament.
Molt bé.
I això serà demà a partir de les 6 de la tarda fins a les 9 i mitja, 10 de la nit, amb un digi, que és el digi Blasi, i tindrem lo dels polvos, de colors, perquè els crios ho passin bé.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta, mira, a falta de firetes, també activitats, eh? Doncs...
No, correcte.
Doncs escolta, Hugo, que ha estat un plaer parlar amb tu. M'alegro que estigueu bé a la ubicació nova. Ara la gent es agafa consciència de que esteu allí i costum de venir i buscar la manera d'aparcar i accedir-hi. I ja està, que recordeu que estan fins després de la pleca, que aquest any la pleca és ja el primer cap de setmana del mes de juny, per tant fins al dia 3 de juny allí teniu les filetes. Hugo, gràcies per estar amb nosaltres.
Pues, gràcies a vosaltres,
d'acord?
¿Vale?
Vinga,
bon dia.
Hi ha una de les firetes. Migdia, Cope Lleida. Vosaltres.
Sí, jo hi vaig anar el dia 11 i no es podia caminar.
Ah, t'ho dic perquè sé que la gent hi ha anat molt, moltíssim. Molt. Moltíssim, Molt bé, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia, perquè vosaltres teniu una setmana interessant després d'un tancament no magnífic, no, estel·lar de l'activitat de l'Hora del Conte. Vaig veure una foto aèrea, no sé, uh-huh. Suposo que ho vau fer des del tercer pis, no?
Des del tercer pis,
no vau
sí.
Fallar un dron per fer-la, però,
no.
Però és una foto aèria que és brutal, eh? Sí. O sigui, hi ha un munt de gent.
La veritat és que no pensàvem que tindríem tant públic. Inclús, havia una part de cadires que havíem reservat, perquè vinguem després de la festa major i de tot, bueno, pensàvem que tampoc no, potser no tindríem tanta gent, ens vam quedar molt parats. La bona notícia és que tothom que va venir, tothom va poder estar-hi, vull dir que tot i haver-hi la gent...
Sí, clar, també.
Vam estar tots bé, perquè a més estàvem al claustre de la hemeroteca, i bé, era una aposta, doncs això, d'ajuntar el que era l'Hora del Conte amb el fet d'apropar una orquestra als nens. Uh-huh. Crec que en vam sortir prou bé, i felicitar l'orquestra Ensemble de la UDL, perquè tothom va quedar molt content.
Molt bé. Antònia, de cara a aquesta propera setmana, què teniu preparat?
Mira, tenim dos temes literaris molt diferents, però que també creiem que poden ser molt atractius per tothom. El dimecres 22 tenim un col·loqui sobre literatura i migració. Primer tindrem la projecció del documental Donde Irán, de Green Valley, que és un documental musical que tracta el tema de persones vingudes de fora i amb les condicions que han arribat. I la presentació del llibre No hay país para negros, d'Òscar Kemp. A més, amb tot això, es parlarà sobre la literatura que en aquest moment s'està fent, sobretot el tema de la migració, que és un tema que com tots sabem, està molt present a tot arreu. I el dijous, dia 23, això el dimecres serà a les 6, i el dijous, dia 23, a les 6 i mitja de la tarda, com us vam comentar la setmana passada, tenim a la biblioteca l'exposició de l'any Pàniker. Llavors, aprofitant que tenim aquesta exposició, tindrem una conferència del comissari de l'exposició, Ignasi Moreta, que ens parlarà sobre Pàniker en la seva vessant de la relació entre Orient i Occident. I ho complementarem amb la presentació del llibre, un llibre CD, que és Iniciació als Veda, que inclou el CD Pàniker, poeta i fangador, de Lídia Pujol. La gran notícia, i penso que d'enhorabona, és que a més contarem amb la Lídia Pujol, que ens interpretarà algun dels temes.
Ah, caram.
Per tant, serà, crec que és un apropament a Pàniker, primer des d'un punt de vista més teòric, explicant-nos i apropant-nos a la seva figura, i després la Lídia ens aproparà a la literatura, a la poesia de Pàniker, a més musicada.
Ara que he dit això de l'hora del conte, també, això ja és passat, uh-huh. També vau tenir l'activitat de Poesia i Punt, uh-huh. El vostre auditori,
exacte.
Per entendre'ns, i també estava ple a vessar.
Va estar molt ple i va agradar molt. La veritat, va tenir també molts bons comentaris. Bueno, el fet de la música sempre ajuda molt amb tot el tema de la poesia. Vull dir, la poesia per si mateixa té el seu valor, però si a més ho complementes amb música, bueno, és una manera de...
No, dic que és curiós perquè de vegades vosaltres que organitzeu activitats no saps mai com et respondrà la gent.
I menys en mesos com abril, sí. Maig, que són tan plens, a l'abril per tot el tema literari, al maig perquè a Lleida hi ha moltes festes, perquè a vegades simplement perquè comença a fer bo la gent ja canvia, però bé, jo és el que diem sempre i que penso que compartim tots els que estem aquí. Nosaltres programem amb il·lusió i pensant que el que estàs oferint és interessant. Que som 10, som 10. Que som 15, no, som 15.
Això
i que
correcte.
Som 20, som 20. Els que estem, benvinguts estem.
I agrair a la gent que escolta, que es desplaça, que al final, anava a dir per l'esforç, no ha de ser un esforç, eh? Vull dir, hi vas perquè t'oferiran uh-huh. alguna cosa que t'agrada, però aixecar el cul del sofà a vegades i anar-te'n uh-huh. amb un equipament costa, eh? Molt bé, Antònia. Escolta, tindreu també un tòtem...
Sí, tenim
sobre la Mariola.
Sobre la Mariola. A la Mariola han engegat un projecte que són els Jardins Socials de la Mariola i ho han resumit d'alguna forma amb un tòtem que recull unes fotografies d'aquest projecte. Aquest tòtem està voltant per diferents equipaments de la ciutat i nosaltres el tindrem del 20 de maig al 10 de juny.
Molt bé. Gràcies, Antònia. Et deixo marxar. Et deixo marxar, aviam. Marxes ara perquè té una reunió importantíssima l'Antònia, però no volia faltar per explicar les activitats de la biblioteca. Gràcies, Antònia.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment. També, Anna Castells, anem cap a l'Auditori Enric Granados. Avui divendres, a 8:45 del vespre, teniu una activitat força interessant, eh?
Sí, estem molt contents perquè de nou retorna la Marta Infante i el Jorge Robaina. Uh-huh. I ens interpretaran la melodia encantada.
Molt bé. Mira, deixeu-me que també hem connectat avui amb la Marta Infante. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Escolta, avui a l'escenari de l'Auditori, a 8:45 del vespre.
Sí.
Acompanyada exacte. Del Jorge Robaina al piano.
Sí.
Què fareu?
Doncs mira, farem un programa realment bastant musicalment molt interessant i molt bonic perquè repassarem una miqueta uns quants autors dels més importants, no?, d'aquest gènere que farem avui, que és la cançó, el lied. I, bueno, serà molt interessant d'escoltar, perquè a part de sentir melodies encantades, no?, com diu el títol, i melodies realment boniques, algunes molt tristes, algunes aterradores, realment farem moltes històries, no?, o sigui, petites cançons de durada, doncs alguna dura 5 minuts, alguna dura 8 minuts, però a cada cançó hi ha una història molt important, hi ha diversos personatges, tenim històries de... assassinats, tenim històries de... Bueno, és molt interessant, realment, no? Com una veu i un piano poden fer, no?, doncs aquest tipus de música, no?, i que la gent realment doncs surti d'allà i digui, ostres, hem vist com petites històries, no?, petites òperes, són cançons molt interessants. Això és una part del concert i l'altra part seran cançons d'Antonín Bosa, que és un compositor, però el compositor més important de la República Txeca, que, bueno, jo ja he tingut molta relació perquè he viscut a Txec ja molts anys, he estudiat allà, he treballat, i és una música que fa un any vam enregistrar amb un disc, que avui, en teoria, em servia una mica de presentació també d'aquest disc, mm-hmm. perquè a Lleida no l'havíem presentat, i bueno, doncs esperem que la gent ja l'hagi molt. Realment, és un programa fora de lo comú, perquè aquest tipus de gènere no es fa molt sovint, i és bonic, jo crec que a la gent li agradarà molt.
Us dono una web, www.latemporadalleida.cat, allí podeu comprar entrades, és avui a 9:15. I suposo que les meves companyes de taula diran el mateix. Jo, cada vegada que he vist a la Marta Infante sobre l'escenari, he sortit amb la pell de gallina. Sí, cada vegada. Ho dic perquè no us ho perdeu, eh?
Estem molt orgullosos.
Doncs sí, realment, jo crec que, ja et dic, a més, a part d'això, la gent ha de saber que marxaran del concert havent tingut bastanta informació, perquè és una cosa que el Jorge i jo sempre intentem fer, no?, els nostres concerts. És una cosa molt feta, arribar allà, veure una cantant amb un piano, no?, i llegir un programa i que et canti en el concert o que et toqui en el sí. concert. Nosaltres estem acostumats sempre a donar moltíssimes explicacions. Expliquem la lletra, expliquem el text, què passa, quants personatges hi ha. Una mica sobre l'autor. Exacte, això realment pel públic és interessant. Perquè,
home, sí, això és
una mica la barrera, no?, aquesta de fredor, no?, entre l'intèrpret i el públic. I també surts d'allà una mica informat, no?, de lo que has sentit, de lo que has vist.
Jo crec que és vital, això. A més, et pots treure aquella barrera de dir que jo, com que no hi entenc o com que no sé el que em faran, doncs mira, no.
Exacte,
no.
Exacte. A nosaltres no ens importa que la gent no entengui, perquè realment això que fem nosaltres és una música que se sent poc sovint, sí, sí. No? Llavors la gent, entès o no entès, però nosaltres no té cap tipus d'importància, no? O sigui, has de venir i has d'escoltar, has d'estar atent, no?, les orelles ben obertes i la ment oberta també, i doncs marxar d'allà haver tingut una mica un conjunt general de tot, no?, i sabent el que has vist i el que has sentit, que això és molt important per nosaltres.
Doncs avui divendres, això, ara, en unes hores, a 9:15 del vespre, la temporada Lleida.cat, allí podeu comprar entrades, i si no, directament a les taquilles de l'auditori. Ja us dic, jo, cada vegada que he vist a la Marta, m'he emocionat. Per tant, de veritat, avui teniu l'oportunitat. Marta Infante, escolta, un plaer. Sóc el Ricard, jo.
Ai, és Ricard, perdó, sí. perdó,
que no puc la veu. No, però no pateixis, però vull dir que igualment, eh? Que vagi molt bé aquest vespre.
Gràcies, Ricard. Moltíssimes
gràcies, Marta.
Adéu. Adéu.
Molt bé, doncs això, avui, Anna, però ja aquest cap de setmana, vosaltres...
Aquest cap de setmana celebrem el concurs instrumental Sant Anastasi. Uh-huh. Llavors, l'auditori acollirà aquesta activitat, per tant, no tenim programació de la temporada.
Molt bé, bueno, però clar, els equipaments estan ocupats
sempre
igualment.
Sempre tenim una cosa o altra.
Gràcies, Anna. Anem cap al Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, i concretament avui, Marta, ens n'anem cap al Museu de l'Aigua.
A cap dels dos, exacte.
Sí, sí, sí. Museu demà... de l'Aigua, perquè demà també estan inclosos dins d'aquesta programació magnífica de la nit dels museus, que no us heu de perdre, que a Lleida hi haurà moltes activitats. Una d'elles, el Museu de l'Aigua.
Sí. Ja sabeu que cada temporada intentem programar algun espectacle fora d'un dels contenidors habituals on es representen normalment les arts escèniques. I aquest any vam triar el campament de la Canadiense, el Museu de l'Aigua, perquè teníem una proposta que feia temps que volíem portar a Lleida, que era la companyia Parking Shakespeare, que és una companyia barcelonina molt jove, però ja porten unes quantes obres de Shakespeare, com diu el seu nom, representades, que fan cada estiu al parc de l'estació del nord de Barcelona. Uh-huh. I llavors la particularitat és que, com farà el Regne Unit, el Globe, el Teatre de Shakespeare i a molts altres llocs, representen textos d'aquest dramaturg anglès sense tècnica, sense micròfon, sense il·luminació...
A pèl, com diria.
A pèl.
Ah, caram.
És el text, els intèrprets i el públic.
Però és el Museu de l'Aigua o no ho faran?
Al pati central,
pati,
eh? Sí, en aquella plaça que hi ha amb plataners allí.
O sigui, allí ni microfonia ni història.
Allí només hi haurà cadires per al públic.
Caram.
I la companyia. I representen Tot va bé si acaba bé, que és una obra de Shakespeare molt divertida, que el títol és spoiler.
Que acaba bé.
Sí. Bueno, bé, depèn de per aquí, però sí, pels dos protagonistes, clar. En principi el primer no està gaire conforme, però acaba bé perquè s'acaba conformant.
Escolta, ho recomanes? És a dir, és un Shakespeare a l'ús? És un Shakespeare
Shakespeare? Sí, 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 és un Shakespeare clàssic, però és veritat que avui en dia no estem acostumats a veure espectacles així al carrer, a pèl... havent d'escoltar, sense haver-nos de desplaçar, hi haurà cadires, vull dir que la gent podrà estar asseguda i ho sentiran i ho veuran bé. Fa dos anys, ara més o menys aquest maig, vam fer un Fuente Ovejuna al pati del teatre, també així, i el públic va sortir encantadíssim, i aquest, de veritat, que no us decebrà. A més, A més de tot això i d'estar marcat a l'interior dels museus, l'entrada és gratuïta.
Ah, caram.
I la capacitat d'aforament, doncs, hi ha 200 cadires, però es podrà estar dret o la gent pot seure a l'herba.
Te veig especialment satisfeta per la ubicació on es farà aquesta
sí,
obra.
Sí, jo tenia moltes ganes fa molt temps, sempre ho parlem amb el Marc Sanz del Museu de l'Aigua, de fer alguna cosa allí, perquè és que el trobo un espai magnífic per fer coses. A l'aire lliure, si el clima ho permet, està molt bé, però
home,
és molt bonic.
Penseu que avui tenim aquesta climatologia, però demà no haurem recuperat la temperatura, però no plourà. Per tant, escolteu, una màniga, una jaqueta i ja està.
Bueno, la nit dels museus, sí. La nit dels museus, a Callejea. Després d'aquí podeu anar
que sí, que sí.
A tot arreu.
Hi ha moltes coses. Això serà demà al Museu de l'Aigua a les 7 de la tarda.
Sí.
7 de la tarda. A més, als carrers del voltant hi ha molta zona per aparcar. Vull dir que no hi ha problema.
També podeu anar a peu.
I caminant. Correcte. No, bueno, i,
com a les firetes.
I hi ha una línia d'autobús que té parada allà al davant, com el que diu, per tant, cap mena de problema.
Sí.
Molt bé, la resta d'equipament del Teatre de l'Escorxador i Teatre de la Llotja...
Tenim activitat. Demà tenim una activitat organitzada per la Regidoria de Drets Civils. També tenim una companyia que està en residència, una companyia que està programada a Fira Tàrrega i els estem ajudant per fer assajos, que són fora de lugar. No parem, però no hi ha, com diu l'Anna, activitat de programació de la temporada.
De cara al públic, però sí que està funcionant,
sí.
Vull dir, no estan tancades.
No.
Molt bé, gràcies, Marta. I anem cap al Caixa Fòrum, Maribel Tos, perquè vosaltres, evidentment, també la nit dels museus, ja ho vam dir fa dos divendres, crec, la teniu ben marcada al vostre calendari, eh?
Així és, estem focalitzats en el dia de demà, en la nit dels museus, que demà, doncs, obrirem, doncs, l'exposició, tindrà, doncs, un horari, doncs, excepcional i especial, no? Obrirem, doncs, des de les 11 del matí i, ininterrompudament, l'exposició Cinema i Emocions, un viatge a la infància, romandrà oberta fins a les 12 de la nit. I a partir d'aquí, doncs, hem organitzat un ventall ampli, doncs, de visites guiades. Començarem, doncs, a les 12 amb una visita familiar, una visita, doncs, adreçada, doncs, als nens i nenes a partir de 4 anys en endavant.
Aquesta és la de les 12 del migdia.
Les 12 del migdia. Sí, sí.
Això
sí,
demà,
sí.
Demà sí, dissabte.
Demà dissabte. I després, doncs, durant la tarda-nit, doncs, oferirem, doncs, diverses visites adreçades, doncs, al públic general, no? Començarem, doncs, a 6:45, a 9:45 i la darrera, doncs, a 10:45, no? Però sí que remarcar o recalcar, doncs, que Caixa Fòrum Lleida, doncs, demà estarà obert des de les 11 del matí fins a mitjanit, literalment.
Fins a mitjanit, és la nit dels museus. Per cert, aquestes visites guiades tenen aforament limitat, per entendre'ns, per tant, són gratuïtes.
Són gratuïtes,
però us heu d'apuntar, eh?
Sí, sí. És imprescindible, doncs, retirar, doncs, la invitació pertinent per poder, doncs, realitzar, doncs, aquesta visita guiada.
La Maribel m'ha dit una cosa que jo no sabia, i mira que m'agraden aquestes cosetes, eh? Que és, estem a l'any internacional de la taula periòdica.
Així és.
No sabia jo,
així
això.
Així és. I en el marc, doncs, de la nit dels museus, a Caixa Fòrum Lleida, fem un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, demà també aprofitem, doncs, el dia per celebrar l'any internacional, doncs, de la taula periòdica, i per això, doncs, per completar, doncs, aquesta oferta de demà, dia 18 de maig, oferim, doncs, dos activitats relacionades, doncs, amb la ciència i, com no, doncs, amb la taula periòdica. No? Començarem, doncs, a les 6 de la tarda amb un espectacle familiar, amb un espectacle, doncs, adreçat als nens i nenes, doncs, a partir, doncs, de 3 anys en endavant, un espectacle que porta per títol La química pallassa. Llavors podrem veure, doncs, com dos pallassos irrompeixen, doncs, a l'escenari, doncs, de Caixa Fòrum Lleida per desxifrar els enigmes de les reaccions químiques de diversos elements, doncs, de la taula periòdica. És un espectacle que jo us recomano, doncs, intensament, perquè és una forma, doncs, d'adreçar, doncs, a la ciència, doncs, als més petits.
Mm-hmm. Això a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
I demà també, però a 9:15, seguim amb, bueno, amb una activitat també de cara o relacionada amb aquest any internacional de la taula periòdica, com es deia la Maribel. Però això ja és un monòleg, un monòleg,
sí,
científic.
Sí, sí. Monòlegs científics de Big Bang Ciència. En aquesta ocasió, doncs, tindrem, doncs, un seguit, doncs, de científics a l'escenari, doncs, de Caixa Fòrum Lleida, científics que pertanyen, doncs, a diverses, doncs, disciplines, la química, l'enginyeria, la matemàtica, la biologia, que ens explicaran, doncs, la ciència amb clau, doncs, d'humor, no? Amb un objectiu clar, no? Doncs d'atensar, d'atreure, doncs, la ciència, doncs, a tots els tipus, doncs, de públics.
Molt bé. I ja de cara a la setmana vinent, teniu el cicle de cinema de primavera,
sí,
que serà dimarts.
Una, sí, sí, una primavera de, de pel·lícula. En aquestes darreres ocasions doncs, hem destacat doncs, de que tots els dimarts doncs, del mes de maig la programació de Caixa Fòrum Lleida està centralitzada doncs, en el cinema i aquest, el proper doncs, dimarts, dia 21 de maig a les 7 de la tarda, tindrem la pel·lícula del Brasil, Siempre Juntos.
Molt bé. I recordeu que això ja ho hem dit al principi, abans de l'Espai Groc, el reportatge que ens han preparat el Roger i l'Elder, que aquest cap de setmana tenim els moros i cristians a la ciutat de Lleida. Per tant, escolta, les agendes treuen fum. Arribem a les dues. Marta, Maribel, Anna, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Gràcies igualment. Gràcies.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, amb 45 segons, que són els que ens falta per arribar a les dues de la tarda, et diré que moros i cristians, que tens les firetes. Per cert, si vens aquí a la ràdio, al carrer Acadèmia 14, segona planta, tenim vals d'aquests dos per un, perquè puguis anar a les firetes. Fan el Holi Festival demà a les 6 a la zona de les Firetes. Tens el dia i la nit dels museus demà dissabte. A més, totes les activitats de teatres, auditoris, etc etc. Jo crec que et faltarà temps, però vaja, s'ha d'intentar, s'ha d'anar a tot arreu. Escolta, que acabis de passar un bon cap de setmana. Tornem dilluns, puntuals com sempre, 12 i 20, i ja saps que a dos quarts d'una una nova entrevista electoral. Fins llavors, que acabis de passar un bon divendres.